Bon dia, un quart de 10 del matí de dimecres 1 de juny ja estem al juny de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Com sempre, ens podeu escoltar a través de la ràdio de la 91.5 de la FM i també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat de Sant Cugat amb un representant polític de cada partit que té representació en el ple actual. Saludem, per tant, ja a qui ens acompanya avui. Per un costat, Albert Salarich, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Francesc Ossant, coordinador del grup municipal d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim a Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
José Miguel García, vocal de Ciutadans de l'MD de Vall d'Oreix. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui volem començar parlant de política i de política, diguem, amb majúscules, no? Perquè tot just dissabte vam iniciar el compte enrere cap a les eleccions del 28 de maig del 2023 i ja se sap que quan falta un any per les eleccions tots ens mirem com estan els partits, mirem en quina situació estan, qui té els caps de llista, qui no els té, etc. I just aquesta setmana, és a dir, passat el dissabte, el dilluns vam saber que Ramon Gutiérrez serà el cap de llista d'En Comú Podem Sant Cugat, que aquest any, que aquest cop es tornaran a presentar conjuntament i per intentar tornar a tenir representació en el ple municipal. El 2019 van sortir del ple municipal els comuns. I ahir, en Carlos Carrizosa, val? Diríem, el president del partit de Ciutadans a Catalunya, va donar l'oficialitat a Aldo Ciprián com a candidat precisament de Ciutadans per a l'alcaldia de Sant Cugat. Amb ells dos i amb Mireia Ingla, per Esquerra Republicana, que ja fa unes setmanes, bastantes setmanes, que està confirmada i ratificada com a candidata d'Esquerra, ja tenim tres noms segurs. D'altres els tenim gairebé segurs, val? I qui segurament té més obert ara mateix aquest panorama sobre qui serà el seu candidat és Junts per Sant Cugat, que en breu, encara no tenim data, però diuen que en breu, iniciarà unes primàries amb tres precandidats, Josep Maria Vallès, Carles Brugaroles, tots dos regidors actuals del ple de la ciutat, i Aitor Arriaga. Per tant, amb aquest panorama, feu alguna pinzellada, si voleu parlar del vostre partit o què us semblen als altres o la situació política, bastant obert, si vols. En aquest cas, si no us fa res, comencem amb en José Miguel, ja que tenim, diríem, el més recent va ser ahir la visita de Carlos Carrizosa per donar oficialitat a Aldo Ciprián com a candidat i a més Aldo va dir en una entrevista aquí que compta amb tu per les llistes. Per tant, José Miguel, entenc que formaràs part d'aquest equip.
Bueno, bon dia a tothom. Bueno, sí que és veritat, ara estem en aquest moment que, diguéssim, hi ha un primer punt de partida, diguéssim, del que seria les properes eleccions de l'any que ve, que seria, diguéssim, tota aquesta graella de sortida, de posar sobre la taula, diguéssim, els candidats, una mica la primera proposta d'intencions. Darrere d'això vindrà la feina de veritat. Estem parlant, de totes formes, que queda un any per les eleccions. Llavors hi ha molta feina per darrere, molta feina que s'ha de fer, reunions, acords, programes, bueno, la feina normal que pertoca als partits polítics cada vegada que tenim una trobada electoral d'aquest àmbit. Vale? Jo, en aquest sentit, sí que és un moment ara, diguéssim, de notícia, de novetat, d'inquietud, diguéssim, dels mitjans, de veure qui es posa, diguéssim, davant de cadascuna d'aquestes formacions polítiques com punt de, com tren de sortida, diguéssim, d'aquesta carrera. Però sí que crec que hi ha una cosa que hauríem de tindre tots clars i és, bueno, la situació d'aquest mandat, que és un mandat una mica peculiar, diguéssim, que ha vingut marcat primera part per un canvi d'equip de govern, que això sempre costa. El que entra nou té que posar en marxa o canviar coses, això està clar, però després ha vingut molt marcat per el tema del Covid. Llavors crec que hem de treballar, diguéssim, sobretot els polítics que tenim aquesta responsabilitat, des d'una vessant de dues facetes, diguéssim. Per una banda, tot el tema electoral, òbviament, els partits tenen que fer feina interna, però no confondre això amb, diguéssim, la responsabilitat i la tasca que, per una banda, tenen els partits que estan en l'equip de govern i, per altra banda, els que estan a l'oposició de fer la feina que tenen que fer, perquè, en qualsevol cas, queda un any de mandat, un any que és important, que encara tenim com temes importants, diguéssim així, incondicionals, la regla de despesa, que en principi es mantindrà. Llavors, no confondre, a mi m'agradaria sempre treballar, diguéssim, aquests temes en la doble mirant, diguéssim, per una banda, tot el tema dels partits polítics, les inquietuds i la feina que han de fer per fer les seves candidatures, però no deixar de banda, diguéssim, la feina del dia a dia política que s'ha de fer perquè els veïns, diguéssim, tinguin els resultats i les solucions que els pertoquen.
Molt bé, moltes gràcies, José Miguel. Passem, si voleu, per Junts, val? Albert Salarich, perquè, com dèiem, és el partit que ara mateix té més oberta aquesta opció, qui no té candidat, i de fet en té tres, i que haurien de sortir d'unes primàries.
Sí, exacte, bon dia. Bé, és el funcionament que té el partit en aquest sentit, que jo, per la meva part, doncs, sabeu que sóc nou amb això de la política i amb tots aquests processos. I bé, és el que el funcionament, ja et dic, que té Junts per Catalunya, i com sabeu, doncs s'han d'obrir un període de primàries que encara no està obert. Sembla que s'obrirà de manera imminent, i de moment hi ha tres persones, doncs, que s'han, no, postulat com a possibles candidats per a l'alcaldia, no? Dic de moment perquè fins que no s'obri el període, doncs aquests tres. Bé, doncs a partir d'aquí jo, doncs, ho valoro, doncs, amb la normalitat, doncs, d'aquest procés. Sota el meu punt, punt de vista personal, doncs, que sóc una mica de previsor i de poder anar amb temps, no? doncs potser ho haguéssim pogut fer abans, però la dinàmica que té el partit en aquest sentit és aquesta, i segurament doncs, potser a la propera tertúlia que parlem, doncs, ja serà una altra cosa, no? Esperem que s'acabi de resoldre. És un període, és un procés ràpid, que en menys d'un mes, a la que, diguéssim, s'iniciï el procés, doncs, ja es tindrà quin és el candidat o candidata, i endavant amb això. Vull dir, l'horitzó, com deia el company de Ciutadans, doncs, està posat en el 2023. Aquest tipus de feina és una feina interna de partits, que tots la fem, doncs, de la manera que... Dic tots en el sentit de també els altres partits polítics, no? De la manera que creuen convenient, doncs, per poder, doncs, proporcionar els millors equip humà i el millor contingut de cara al maig del 2023, que és el que interessa, no? Molta il·lusió en això, i estem segurs, doncs, que tornarem a treure un bon resultat. Potser en el cas de Junts per Sant Cugat, doncs, som la força majoritària al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat amb nombre de vots i de regidors, i potser, doncs la gent, doncs s'hi fixa una mica més, o potser pel fet de que s'està triant en aquests moments un procés obert de primàries, que també és un tema una mica més diferent, entre cometes, del que puguin fer altres partits, que repeteixo i respecto la manera de que ho puguin fer cadascú internament. Jo, per la meva part, no voldria afegir res més.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Sí, Francesc, endavant. Francesc Ossan, d'Esquerra.
Sí, moltes gràcies. Bueno, m'ha agradat la intervenció de l'Albert, perquè com a mínim ens diu que en breu tindran un candidat, que això ja està bé. També m'ha agradat, i no és una crítica, m'ha agradat aquest de moment són tres. A mi m'ha arribat rumors, no sé si a tu, Albert, també, de que hi ha algun tapat. Per tant, igual estan esperant que el tapat els digui que sí, perquè més de ser tres seran quatre. Com a mínim, aquest rumor... m'ha arribat, no ho sé, evidentment Albert no ens ho dirà. Albert Salarich, em refereix.
Sí. Jo, Francesc, com estem en una tertúlia i no el plaer i aquestes coses, i és informal, jo et garanteixo que tampoc sé si hi ha un quart, no? Jo dic que, he dit el que he dit, no? Que en un procés on encara s'ha de presentar...
Sí. No, era una conya.
A lo millor encara pots entrar tu, eh? No?
Està, això sí que seria notícia.
Dintre de l'àmbit que t'ha
sortit, Això seria notícia.
Escolta, a veure quin resultat trauries.
Oh, jo puc, jo soc més de cuina, jo això de...
Doncs aleshores potser el tindries bo.
Jo sí. Bueno, no, ara parlant una mica en sèrio, jo volia dir allò, alguna cosa. Primera, allò, Albert Soler. Home, a veure si hi ha alguna dona que vegui. És poc paritari, aquesta tertúlia, eh? Jo ja ho sé que no és culpa
teva. Insisteixo que no és culpa, sí, cosa meva. Però no, sí,
tant. Són molt de senyores. La segona cosa que volia dir és, i ara ho dic molt en sèrio, és felicitar a tots els candidats i candidates que es presentin. I sigui el partit que sigui, eh? perquè un moment de descrèdit de la política com el que tenim actualment, que hi hagi gent que faci, insisteixo, el sacrifici, penso que és un sacrifici, encara que tingui coses bones després de reconeixement i tal i qual, i de fer coses pel teu poble, però hi ha gent que doni el pas de presentar-se de candidat, de dedicar uns anys a la política, per tant, al benestar de la seva comunitat, té molt de mèrit. El fàcil és veure els toros des de la barrera, per tant, tots aquells candidats, ja dic, de tots els partits que siguin, que donin el pas, jo penso que és positiu i d'entrada volia felicitar. No els desitjaré èxits polítics, perquè això no els hi puc desitjar, però sí, com a mínim, que personalment, vaja, jo ho reconeixo. Després dic que nosaltres no tenim candidat, nosaltres tenim alcaldessa. Uh-huh. És un matís important. Hi ha candidats, hi ha gent que ja hi és, per tant, en tot cas, serà candidata quan es dissolgui el Parlament, l'Ajuntament. I res, jo desitjar especialment que tots els partits també allò triïn ràpid el seu candidat o candidata, perquè serà el moment llavors de decidir de confrontar programes, confrontar projectes, que és el bonic, no tant una persona contra una altra, sinó veure quin és el projecte que més pot interessar a la gent i podem debatre de projectes concrets que personifiquen persones específiques.
Molt bé.
Disculpeu que faci la cunya, també felicito jo a la resta de candidats, que no he començat per aquí, Francesc, però tens raó, vull dir que felicitar també els altres candidats, si disculpeu.
Molt bé, i tant. Tots, la veritat és que fer el pas a la política amb la de pals que us acostumen a caure, la veritat és que realment té molt de mèrit. Un altre partit del qual encara no sabem el candidat és la CUP. Val? La CUP segueix el seu procés, ara mateix haurà d'obrir, no?, aviat una assemblea, estan fent aquells processos interns que ens has comentat més d'una vegada, Marco. Aprofito, no sé si hi ha alguna novetat, suposo que també estareu esperant el moment de que entri la tercera persona, no?, la persona que substituirà la regidora Núria Gibert quan ella deixi formalment l'acte de regidor. No sé en quin punt es troba la CUP, ja que estem fent aquests retrats de cadascú. Endavant.
Sí, bon dia. No, a veure, nosaltres ja, bueno, ja ho sabeu, segurament potser som els més lents aquí de la parròquia del plenari, però també té un sentit, té un parell de sentits. Primer, que creiem convenient també presentar no només la persona que encapçala la llista, sinó les primeres persones que poden fer aquest encapçalament de la llista, i per tant, a nivell personal, és complicat lligar un compromís d'unes primeres persones entre 8 i 6 que poden acabar doncs, sortint algunes persones d'aquestes. Llavors, a tant temps vista, doncs, és difícil també en lo personal lligar aquests noms i cognoms, no? Llavors, això nosaltres ho anem treballant a poc a poc. És veritat que ja ho anem parlant internament a nivell d'assemblees i probablement després de l'estiu doncs, ja plantegem un encapçalament de la llista que representi el que és el nostre projecte, no? Per seguir treballant per la gent de Sant Cugat, per la gent que més ho necessita i per les classes populars, no? Que és el que hem intentat fer des d'un principi quan vam entrar a l'oposició i ara estar al govern de la ciutat. També afegir un altre element, perquè potser triguem més, que potser és més polític, que és no estar-nos parlant tant de nosaltres mateixos, els partits polítics, diguem-ne, i llavors engrandir un període preelectoral que fa que al final no parlem de les coses que interessen. Els mandats de 4 anys són prou curts com per acabar de desplegar totes aquelles polítiques que desitjaríem, i si ens posem un any estricte abans en una lògica preelectoral, doncs creiem que és una mica nociu o pot ser o pot anar en detriment, no?, a les polítiques materials que necessita la gent del municipi, no? També potser per això nosaltres ens quedem una mica més al marge de tota aquesta cursa. Però, bueno, evidentment, pregunteu i us expliquem, eh? I llavors anem una mica més tard. I sobre Junts, deixa'm, Albert, que ja que estem en tertúlia...
Home, i tant, sisplau!
Francesc ja ho ha fet. I afegir-me... Jo us diria que ja fa tant de temps que tenim les primàries, això no en ficarem lo dels rumors, perquè la veritat no ho sé, això és una cosa política, però bueno, jo he trobat a faltar que hi hagi lideratges darrere aquests projectes polítics darrere aquests lideratges que s'han presentat. En tenim 3 persones, 2 d'elles són regidores, aquestes dues persones no sembla que tinguin el suport de ningú, i apareix una tercera que encara és menys coneguda i penso que encara tampoc té massa projecte clar, i sí té el suport de la majoria de regidors i regidores, inclús de la portaveu, cosa que, bueno, la resta ens deixa descol·locats, la resta, com que no us hem de votar, ens és una mica igual, i llavors agafem les crispetes, no? Però jo crec que part de cara a la vostra gent, doncs igual fora bo que ho resolguéssiu l'abans possible, no? Però bé, això jo entenc que són coses de l'espai preelectoral i de cada partit.
Molt bé.
Home, Marco, no li donis bons consells, que després va pitjor. Tu deixa'ls.
Ho veus, Marco, com també t'agrada la política preelectoral, veus?
Sí, ja hi estem.
Bueno, jo, escolta, li cedeixo la paraula al francès, però també em diré la meva, eh? Vull dir que endavant, que li toca al francès, no el voldria trepitjar.
Molt bé. I en el cas del... Tenim el Francesc Aguilar, representant del Partit dels Socialistes. En el cas dels socialistes, encara no hi ha candidat oficial, però si diríem oficiós, perquè diríem l'actual regidor i primer tinent d'alcaldia, Pere Soler, ja ha mostrat la seva voluntat de presentar-se, i si no hi hagués cap altra persona del partit que s'hi presentés, doncs acabaria sent, quan acabés tot el procés, acabaria sent ell el candidat. Per tant, tenim una cara, no tenim cap altra, i tot fa pensar que no es presentarà ningú més, però evidentment encara hi seria a temps. Consta que hi hagi algú disposat a disputar-li el lideratge en el Pere, Francesc?
Ara mateix no s'ha pronunciat cap persona al respecte. Nosaltres en aquest sentit estem bastant tranquils. Jo crec que pràcticament el 99% dels casos, doncs, que el Pere Soler, doncs, tornarà a ser el candidat a l'alcaldia. Crec que ha fet una feina ja no només aquests últims 3 anys de mandat en el govern, sinó la passada legislatura en solitari com a únic regidor socialista, doncs, la seva trajectòria, doncs, jo crec que s'ho ha guanyat a pols tornar-se a presentar, però bueno, encara no és oficial i, per tant, doncs, bueno, esperarem a que s'hagi de ratificar, però bueno, en principi nosaltres no creiem, doncs, que es presenti alguna persona més per liderar la candidatura socialista a l'Ajuntament de Sant Cugat, no? Nosaltres ara mateix, doncs, com a grup municipal, doncs, estem centrats en diferents projectes, no? Que sobretot venen del Fons Next Generation. Volem intentar, doncs, acabar de perfilar, perquè encara queda un any per d'aquí a les eleccions i, per tant, s'ha de continuar governant. Estem tranquils perquè també tenim un grup municipal, uns regidors i regidores, doncs, molt cohesionats i que estan, jo crec que estan demostrant, doncs, que sense alguns de, com el José Gallardo, per exemple, doncs, que no tenia cap experiència en la política de primer nivell, doncs, jo crec que està a l'alçada de les circumstàncies degut de tots els problemes i inconvenients, doncs, que hi ha hagut en tot aquest mandat. I, per tant, nosaltres, jo crec que el nostre objectiu, doncs, com a partit, evidentment, doncs, és millorar els resultats. Crec que si estem en el govern, doncs, ha de ser també una manera, doncs, per tal de vendre i de fer veure, doncs, que som un partit responsable i compromès, doncs, amb tot allò, doncs, que ens vam posar com a objectiu fa 3 anys, i nosaltres, doncs, volem seguir governant i en el govern de la ciutat, no? Jo, aquí s'han parlat de diferents temes, no? Com per exemple el tema del programa electoral, doncs, que és molt important, perquè al final el programa electoral diu molt, doncs, dels projectes de la ciutat, no? I després, doncs, quan s'hagin de fer pactes postelectorals, perquè jo crec, doncs, que cap partit polític, doncs, traurà majoria absoluta, sobretot és molt important veure en aquells partits polítics en els que tens, doncs, alguna coincidència a nivell de projecte de ciutat, no? Crec que la ciutat, doncs, ha crescut molt en els últims 20 anys, hi ha hagut molts canvis i ara crec que entrem en una època en la qual cal perfilar com volem, doncs, que la ciutat, doncs, s'acabi d'assentar i veure, doncs, com si aquesta ciutat, doncs, pot ser sostenible totalment o hem de veure, doncs, com acabem de perfilar i de consolidar la nostra ciutat, no? Però poc més, no? És a dir, nosaltres a nivell intern estem tranquils, estem treballant, doncs, perquè el Pere Soler, doncs, torni a ser el candidat i esperem, doncs, presentar el millor programa possible i també, doncs, una candidatura forta, no? Jo crec que a part del Pere Soler, doncs, hi ha tres regidors i regidores, doncs, que han demostrat una bona feina i, per tant, doncs, a part del Pere, doncs, també hi ha companys i companyes dintre del PSC doncs, que també ho estan fent bé i que també estic també content i orgullós, doncs, que a part del Pere, no? No és un únic lideratge, sinó que hi ha altres persones que també estan a l'alçada, que també ho podrien fer d'aquí en un futur, també podrien ser caps de llista.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Francesc. No sé si algú vol afegir algun detallet més sobre aquest tema. Endavant, sí. Albert.
Sí, jo, a veure, res, recollint la pilota que s'ha entrat al Marco, eh? A veure, res, si ens anem fixant amb coses així, tots podríem agafar crispetes, eh? Perquè fa poc la CUP, doncs, també, doncs, ha tingut la renúncia de la Núria, esteu en fase també de... Vull dir que tots els partits tenen les seves dinàmiques i, com deia abans, no recordo quin company ho ha dit, no va de tant de les persones com del què. No? El que sí que és cert és que a un any de les eleccions tenim un punt zero o un punt tres anys, no? Que és el que ens fa encarar aquest any que queda. No? I el punt zero amb el que partim avui dia és amb la pitjor valoració de l'estat de la ciutat enregistrada des del 2003. O sigui, i no para de baixar. O sigui, cada any que hi ha un observatori, diguéssim, que pregunta en aquest sentit a la població, des de l'inici del tripartit ha anat baixant. O sigui, ara estem, ja et dic, amb la pitjor valoració de l'estat de la ciutat des de l'any 2003 que es registra l'observatori, no? L'observatori municipal, vull dir que el fa el mateix ajuntament. La valoració del govern, doncs, també és de les més baixes des de l'any 2003. La valoració de l'alcaldessa és més baixa que la del seu mateix govern. O sigui, que és una cosa que no ha passat mai. Només ha passat en aquest mandat, no? Fins i tot la valoració de la nostra portaveu, la Carmela Fortuny, està per sobre de l'alcaldessa, fins i tot governant com està l'alcaldessa en aquests moments. Vull dir que realment l'acció de govern, doncs, la decidiran els ciutadans a les urnes i després podrem veure quin tipus de pacte, si és que s'han de fer o de quina manera es poden fer, no? Però el que sí que està clar és que molt hauran de canviar les coses aquest any, com perquè la tendència a la baixa que porta amb la valoració, repeteixo, de l'observatori, doncs es pugui aixecar. Tant de bo, perquè Sant Cugat, ostres, és una ciutat, doncs, que té molts reptes i que s'han d'afrontar, i jo crec que el que hem de treballar internament els partits des d'ara fins al 23 és de poder aglutinar el màxim de coneixement, de proposta, doncs, que per poder traslladar a la ciutadania. Però repeteixo, els números, ostres, si és per crispetes, nosaltres sí que les anem menjant, perquè és que van baixant ells sols, és una cosa així, eh? Res, només voldria afegir això i segur que, bueno, la gent dirà la seva i què és el que passa i a respectar-ho.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Albert. Ara el Marco m'ha demanat la paraula abans i després tu, Francesc Ossant. Simplement que estàs parlant d'un observatori que almenys la premsa encara no hem vist, és a dir, encara ens l'han de presentar i per tant no el coneixem.
El dia d'aquests.
A veure si el podem veure aviat també i poder-lo valorar i explicar a la ciutadania. Endavant, Marco, i després Francesc Ossant.
Sí, molt breu. Primer va dir això, que a l'oposició us vam passar per deferència prèviament en tota la seva totalitat, perquè farem una presentació a premsa, evidentment, totes aquestes dades, com ho hem fet sempre. Dir això, que evidentment són dades que encara la població no té, que us vam facilitar vosaltres com a forces de l'oposició, per deferència. També, i molt breument, perquè evidentment és una cosa que no s'ha publicat encara, però sí que crec que és important, no sé, barruem les dades i saber ubicar també que hi ha un moment clau on les tendències a la baixa les marca també la pandèmia i són tendències a la baixa que s'ubiquen a la majoria de municipis d'arreu del territori. Així mateix ens ho diuen les mateixes empreses que treballen en l'àmbit aquest demoscòpic i sociològic i així ho alerten, no? Que les tendències a la baixa en general, la percepció del que és la situació general de la vida i també llavors a les ciutats on cadascuna d'aquestes persones viu, com la nostra també, són a la baixa per una situació de crisi generalitzada i globalitzada, no? I va venir la pandèmia i continuem tenint-la amb una situació clara de crisi de recursos energètics, una guerra amb la invasió ucraïna, és a dir, hi ha una sèrie d'elements que cal considerar a l'hora d'analitzar això i no només dir és perquè hi ha un govern tot està a la baixa, perquè jo penso que és molt innocent. Presenteu un projecte clar a la població, que crec que feu molta propaganda, tots han covat, i però crec que teniu feina en presentar candidats amb proposta política, i llavors, bueno, any que ve ho veurem.
Molt bé. Francesco Sant?
Sí, bueno, volia dir el mateix que ha dit ara el Marco, per tant no insistiré, coincideixo 100% amb ell, però vaja, si Albert Salarich vols creure't aquests anàlisis patilleros, endavant. Sí, jo penso que aquesta és la línia, si feu això i traureu els resultats que traureu, que ja els
pronostics... Per què dius patillero? O sigui, és l'observatori sociològic?
Perdona, perquè un observatori has de... escolta el que ha dit el Marco, s'ha de mirar en visió de conjunt. Si tu mires només la xifra concreta, doncs surt l'anàlisi patillero propi d'un...
Francesc.
Però és igual, però és igual, les dades són sensibles amb el seu context, i venim d'on venim, el Marc ho explica perfectament, i per tant no afegiré res. Si tu creus que la sensació general de la ciutat, diguem-li, lleugerament a la baixa, estem parlant de dècimes, és perquè... I tant que sí, i tant que sí.
Potser podrem fer una tertúlia sobre el tema.
Jo penso que quan hi hagi, proposo a l'Albert Soler que quan hi hagi el resultat i el que el tingueu, fer una tertúlia específica de l'observatori i podem veure moltes coses.
Francesc, només...
Mira el grau de coneixement de la... Clar, tu saps el grau de coneixement que té la Mireia Ingla de la ciutat?
Home, és que...
Saps el grau? Saps el grau?
Sí, home.
Digue'm el.
80%.
Més del 80%. Saps que quan més coneixement, què passa quan hi ha més gent que coneix? Hi ha més gent que, si tu no et coneix ningú, la valoració de tots els que coneixen és la que és. Per tant, normalment, amb més coneixement, hi ha més gent que et valora negativament, lògicament. Això passa amb tothom. Per tant, jo penso que hem de situar els temes en el seu context, però no crec que ara hem de discutir de l'observatori, opino, sense que vosaltres tothom el tingui i puguem entrar en més profunditat. Perquè ara estem parlant d'allò de dades que no la gent no els coneix. No ho sé.
Jo no he parlat d'una dada puntual, he parlat d'una tendència, i la tendència des de l'inici del 2019 és a la baixa. I hi ha hagut pandèmia i hi ha hagut períodes de no pandèmia, però és a la baixa. O sigui, és una curva descendent. Jo només he dit això i res més. Ja està, ho deixem aquí, que potser no és el punt del dia, però volia fer l'apunt per poder afrontar el repte d'aquest darrer any i apretar tots al màxim per poder-ho revertir. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a tots. Canviem de tema. Aquesta setmana passada vam tenir diverses notícies que jo crec que estan totes relacionades entre elles, no? I si no, m'ho rebatiu. Per un costat vam tenir dues notícies, dos titulars, no? Molt clars. Un era Sant Cugat, la ciutat de Catalunya, amb la renda més alta, amb més esperança de vida i amb menys taxa d'atur. Aquest és un titular. Però em sembla que va ser el mateix dia o l'endemà. Càritas Sant Cugat va tenir l'any passat més de 1.800 beneficiaris. Això, dos titulars que junts et donen el que diem sempre, no? El tòpic de Sant Cugat, i en canvi el tema de la desigualtat que també existeix. I per l'altre, el divendres, en un acte del Tot Sant Cugat, es va donar a conèixer un estudi demogràfic sobre els moviments demogràfics de la ciutat dels últims anys, on es diu que la ciutat en 40 anys ja ha triplicat la seva població, que aquesta diguem, multiplicació de ciutadans ve sobretot per la migració, és a dir, de gent que ve de fora de la ciutat, fins al punt que dels 94.000 habitants actuals només el 15% han nascut a Sant Cugat i el 40% a Barcelona, el 40% a Barcelona, i que malgrat que, i una altra dada que a mi em va cridar l'atenció, que diu que malgrat que cada any ve més gent de la que marxa, no? És a dir, per això aquest creixement tan gran, no? I tan exponencial, només hi ha una franja d'edat en la que marxa més gent de la que arriba, que són els joves de 19 a 29 anys amb estudis no superiors, diríem, amb estudis que no són universitaris, que és la manera que tenia els que van fent l'estudi de marcar la renda, no? Que previsiblement, normalment el nivell d'estudis et marca el nivell de renda. No és matemàtic, però normalment coincideix. Per tant, jo crec que aquestes tres notícies, aquestes dades i tal, ens diu molt i segurament seran dels reptes que haureu de... que ja afrontàveu el 19 i crec que continuarà sent un dels temes principals on cada un dels partits polítics haurà de fer-hi front i plantejar propostes per mirar de revertir-ho. Com que han parlat més, diríem, el Marco, Albert i el Francesc, comencem amb el Francesc Aguilar dels Ciutadans, va? De Socialistes, i després el José Miguel de Ciutadans, disculpeu, que m'he creuat, i després parleu els altres tres. Endavant, Francesc Aguilar.
Bé, bueno, jo crec que les dades que van sortir de Càritas i del tema de la desigualtat crec que és un tema que s'ha de tractar, perquè jo crec que en un futur les persones doncs, amb rendes baixes a Sant Cugat doncs, ho tindran, bueno, ho tenen difícil, però és que en un futur encara ho tindran pitjor, no? Crec que són dades doncs, que ens han de fer reflexionar. És evident doncs, que amb la pandèmia doncs, aquestes dades encara doncs, han pogut patir doncs, alguns increments en temes doncs, de persones doncs, que necessiten tenir l'ajut de Càritas doncs, per tenir tirar endavant doncs, la seva família i una mica doncs, bueno, explicaves doncs, tot el creixement doncs, que ha tingut la ciutat i això doncs, ha crescut molt ràpid, no? Jo crec que això ja ho hem parlat a vegades amb algunes tertúlies, no? que ens falten equipaments, que ens falta sòl públic doncs, per fer habitatge i per tant hem tingut un creixement tan ràpid que ha provocat doncs, jo crec algunes situacions de desigualtat en algunes persones i que ara ens ho trobem, no? Ara ens ho trobem i és molt difícil veure doncs, com fer front perquè aquestes persones no hagin de marxar de la ciutat, no? És evident doncs, que amb més formació doncs, tens més oportunitats laborals i per tant s'està doncs, fent un retrat del tipus de persona que pot viure a Sant Cugat que crec que no hem d'anar cap aquí, sinó hem d'anar que tothom doncs, amb els estudis, perquè no vol dir que una persona que amb pocs estudis no tingui la capacitat suficient per poder desenvolupar alguna feina, sinó a vegades doncs, per situacions personals o familiars doncs, no ha pogut desenvolupar els seus estudis i no ho ha pogut demostrar, no? Són dades, com deia, que entre tots i totes crec que ens afecten a tots els partits polítics, no només ja al govern, perquè tots som, bueno, tots som conscients de que cal ajudar doncs, aquestes persones i crec que també, com parlava abans de la meva intervenció, hem de veure ara que tenim ja una ciutat pràcticament ja assentada, prop del 95.000, 100.000 habitants, doncs, que pràcticament doncs, serà una mica el topall d'habitants que pot absorbir aquesta ciutat, veure com la podem fer, com la podem gestionar perquè sigui una ciutat amable doncs, per qualsevol tipus de renda, no? Perquè el que no pot ser doncs, que hi hagi gent doncs, que segons la renda que tingui, sobretot si té una renda baixa, doncs a Sant Cugat no es pugui ni plantejar doncs, viure i tirar endavant el seu projecte de vida.
Moltes gràcies, Francesc Aguilar. José Miguel, de Ciutadans.
Sí, bueno... Sí, con estos temas que has puesto sobre la mesa, la verdad es que se abre un debate muy amplio y muy profundo sobre la San Cugat y lo que es la evolución que ha tenido en los últimos años. Está claro que una ciudad que crece con los ratios que ha crecido San Cugat en los últimos 20, 30 años, no olvidemos que en el año 2000 eran 50.000 personas prácticamente, pues en 20 años ha duplicado la población. Esto junto con la tasa de natalidad que tenemos, que es baja, pues obviamente hace entender que pues ha venido muchísima gente de fuera y esto pues hace que bueno que el crecimiento de la ciudad pues sea difícilmente controlable. Yo quería fijar primero un poquito el detalle sobre ese primer dato de la gente que ha atendido Cáritas y lo primero que quería, no, lo primero o lo que no quería olvidar, por eso lo quiero mencionar ya mismo, es bueno reconocer el gran trabajo que hace Cáritas en general y en concreto en este caso pues la delegación de San Cugat atendiendo pues bueno, creo que tenemos el dato por aquí, 1.800 beneficiarios, pues eso es un colectivo muy amplio y sin duda atenderlos requiere un gran esfuerzo de recursos y sobre todo personal para hacer frente a estas necesidades. También y en tono positivo quiero destacar la solidaridad de los vecinos de San Cugat, ¿vale? Que es un dato que no, una realidad que no hemos de olvidar. Solidaridad que además lo hemos visto muy recientemente con todo el tema de la pandemia de la COVID. Creo que se han dado ahí hay un ejemplo de solidaridad vecinal magnífico y sin ir más lejos ahora mismo lo estamos viviendo pues con toda la ayuda que se está haciendo a la comunidad ucraniana que está afectada por las secuelas, bueno, por las consecuencias de la guerra y que están recibiendo aquí ayuda en San Cugat. Sí que es verdad que, como decíamos, que con estos grandes movimientos migratorios pues se establecen desequilibrios de renta en una ciudad como San Cugat, que ha crecido tanto. Yo creo que esos datos hay que leerlos con diferentes perspectivas. Por un lado, pues bueno, yo creo que es bueno que tengamos un, pues bueno, es deseable que, y sería deseable que todos los municipios pues tuvieran o pudieran presumir de tener un nivel de renta alto. Eso es una cosa objetivamente buena, pero por contra tenemos la lectura de que hay desigualdades, hay lógicamente rentas muy altas y rentas muy 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 bajas, ¿vale? Eso pues tiene esa segunda lectura que ya no es tan positiva. Es positivo que haya un nivel de renta medio alto, pero no es bueno que haya estas grandes diferencias. Pero como siempre se puede mirar las cosas desde dos perspectivas, ese nivel de rentas muy altas lo que permite o da es una oportunidad de poder utilizar esas rentas para redistribuirlas y hacerlas llegar adecuadamente con eficacia pues a los colectivos que son los más necesitados, y que es donde deberíamos todos focalizar el esfuerzo. Diferencias siempre va a haber, lamentablemente, hay que intentar minimizarlas, hay que ser eficaz redistribuyendo las rentas realmente donde puedan hacer. Y de alguna forma, si esas políticas se hacen adecuadamente, de alguna forma podemos aspirar a modular que esas diferencias entre las rentas altas y las rentas bajas vayan disminuyendo. Ya lo ha dicho Francesc, el crecimiento de San Cugat, que ha sido muy, muy marcado en estos últimos 20 años, de alguna forma está desacelerándose. Sigue creciendo, estamos creciendo con unos ratios que son realmente muy de dos dígitos, que son muy destacados, pero esa tendencia, digamos físicamente va a tener que irse frenando porque no hay espacio realmente para más gente de San Cugat.
Molt bé, moltes gràcies. Fem Francesc Ossant, Marcos Simarro i tanquem amb el Albert Salarica el tema. Endavant, Francesc.
Sí. Bon, moltes gràcies. Bueno, és interessant que coincideixi les dues dades que Albert Soler ha comentat, tant l'estudi que es va presentar l'altre dia com a les dades aquestes de Càritas, perquè indiquen una cosa, que Sant Cugat és un model d'èxit que està creixent i que ha crescut molt, ha triplicat la població en uns 20 anys i que va a tota màquina, però que també alhora hi ha gent que s'està quedant enrere. I aquesta no ens podem instar amb el cofuisme i que la ciutat va bé i tal i qual mentre hi hagi un percentatge de gent tan important com aquesta que queda enrere. També amb l'estudi aquest famós que l'anàlisi que les dades que tenim, hi ha un apartat de temes de pobresa i de marginació i tal i qual, que allà també surten unes dades que venen a ratificar també una mica aquesta idea de que hi ha gent a la nostra ciutat que està quedant-se enrere i per tant que cal intervenir. I aquí és on una llança amb els governs, diem, de les línies d'esquerra, que diem que cal governar això, que cal incidir, que el mercat no ho regula tot, el mercat no soluciona tot. Per tant, els nostres governs el que han de fer és incidir amb la realitat per canviar aquesta situació. I per tant, si hi ha un creixement, aquest creixement s'ha de governar, no de deixar que s'expandeixi per les seves pròpies lleis del mercat, sinó que uns governs progressistes d'esquerra el que ha de fer és governar això, modular aquest creixement, veure com s'instal·la la població, quines són els serveis socials que cal dotar, sobretot un element que sortia amb l'anàlisi aquest de que va presentar l'altre dia és que l'element d'expulsió de la ciutat és bàsicament la renda, és a dir, que la gent s'ho passa malament i són els que surten. Per tant, estem canviant també la fesomia de Sant Cugat, expulsant a la nostra gent, que són la gent més dèbil i que és la gent, diguem-ne, més jove, els nostres fills, els nostres nets. Per tant, això és una tendència que cal revertir, que cal governar, que cal revertir, per tal que si hi ha un creixement, diguem-li el que sigui, però hem de garantir que, per un costat, que la nostra gent pugui quedar-se a la ciutat i segon, s'ha d'intervenir d'una manera decidida en polítiques actives clares, com s'està fent actualment, especialment també l'àrea que dirigeix la Núria Gibert, perquè la gent que suposadament tingui totes les ajudes possibles perquè pugui viure amb dignitat a la nostra ciutat.
Moltes gràcies, Francesc. Marco?
Sí, així per part sí que, com que hem parlat molt en genèric, però m'agradaria incidir en el tema, parlant d'això a través d'una mica de l'informe de Càritas i les persones que atén, jo crec que és important posar sobre la taula que hi ha tendència des de fa un parell d'anys, i penso que no hi ha passat mai, que és que serveis socials de l'Ajuntament, serveis d'atenció a les persones, rep més primeres atencions que Càritas. La tendència que està així instaurada des de fa un parell d'anys. I això no és casual, evidentment té a veure amb una situació on les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia s'han anat veient, i molta més gent necessita adreçar-se a institucions que li donin algun tipus de suport, perquè no sempre és econòmic, no? Però crec que és important dir-ho perquè és, bueno, reforçar els serveis d'atenció a les persones, dotar-los de més recursos i augmentar aquests serveis passa per tenir una voluntat clara de garantir els drets materials de les persones. I en aquest sentit, jo sí que penso, o soc dels que pensa que en aquesta ciutat institucions com els serveis socials han estat gairebé volgudament o ideològicament invisibilitzades, no? Perquè al final, parlar de la pobresa, si ets una mica de dretes o bastant, jo crec que és una cosa que no dona caché a la teva ciutat, i això em porta a relacionar-ho amb la lògica del model de ciutat. I el model de ciutat de Sant Cugat, que s'ha anat construint les darreres dècades, diguem-ne, jo crec que a dia d'avui nosaltres, diguem-ne, que ideològicament, ho hem dit sempre des d'un punt de vista intuïtiu, estem patint una substitució poblacional i ara hi ha uns estudis que venen i ens ho diuen, no? Aquest estudi de l'Autònoma en relació al padró, evidentment, ens evidencia que la lògica de la substitució poblacional és perquè venen moltes persones de renda alta atretes, no? per aquest tipus de ciutat que ha sigut construïda de manera determinada, i llavors hi ha una pressió econòmica molt més forta sobre les persones que hi viuen aquí, que tenen menys recursos econòmics, les que hi viuen des de fa molts anys i les que hi viuen des de fa 2 o 3 o 4, independentment de fa quant de temps que visquin aquí. Llavors, jo crec que és important tota una feina de visibilitzar i donar molt més potència als recursos i serveis d'atenció a les persones, perquè al final és l'única manera des d'un municipi que podem contribuir a garantir els drets materials dels nostres veïns i veïnes, i crec que cal estar molt alerta en quines són aquestes conseqüències d'aquest model de ciutat que tenim a dia d'avui, que, com es diu, està molt consolidat, i per tant aquestes conseqüències a mitjà termini seguiran notant-se, no? Jo crec que hem de posar-hi tota carn a la graella per seguir governant des de l'esquerra, jo crec, i llavors poder seguir fent polítiques que frenin, no, aquesta expulsió de veïns i veïnes amb rendes més baixes.
Molt bé, moltes gràcies, Marco, i tanquem amb l'Albert.
Sí, a veure, jo crec sincerament que sí que són dues coses que posades juntes, no, doncs fan mal als ulls, no? O si més no, fan cridar l'atenció, realment, és el que comentàveu vosaltres, però són per mi coses que no les podem barrejar dintre d'una olla tremenda i fer-ne un discurs únic, no? Aquí hi ha una feina que és la d'una entitat com és Càritas, que està en primera línia, que fa una feina excel·lent, que fa una feina d'atenció a gent, doncs, que té dificultats amb serveis, amb coses del més bàsic, no? Com és l'alimentació, la neteja, la despesa segurament amb habitatge. O sigui, és realment un tema de que també la labor aquesta, com deia el Marco, doncs es fa des de serveis socials de l'Ajuntament. Vull dir, no el vull treure cap mena de mèrit a la tasca que es fa, perquè és una tasca que és de serveis socials, no? D'atenció, doncs, a gent que està realment doncs molt malament i que se li ha de donar suport. Per la nostra part, doncs endavant. Hem patit una pandèmia, que no ha estat per tothom igual. Hi ha sectors, doncs, que han seguit igual amb la seva activitat econòmica, i hi ha altres, doncs, que han patit molt. És una de les conseqüències de la crisi que hem patit, que ha estat una crisi desigual, no per tothom igual, i això també ha fet, doncs que s'hagi vist incrementada aquesta desigualtat. Hi ha gent que ha patit una disminució dels seus ingressos i que l'ha fet entrar en aquest llindar d'exclusió social. Aquí, doncs, el que hem d'actuar és això, doncs, amb incrementar els recursos, amb serveis socials i poder-los donar sortida, i amb incrementar també el que és l'activitat, doncs econòmica, perquè puguin perquè es puguin incorporar en la normalitat, no? Per una altra banda, hi ha el que comentava el Marco del model de ciutat, que per mi és un altre tema totalment obert i que bé, ja en podrem parlar més àmpliament, però jo barrejar aquests dos temes, doncs, sincerament, em sembla que seria fer un flac favor al contingut, doncs, del que estem parlant, que és de la labor de serveis socials en aquest cas, i de primera atenció, doncs, que mereix tot ciutadà, doncs que pateixi una dificultat, i que jo crec que això s'ha fet ara i s'ha fet en altres ocasions que hi ha hagut crisi, on també s'ha doncs, hagut d'incrementar doncs, els serveis socials a la ciutat. I que Càritas doncs, també. A nivell català, Càritas doncs, ha fet un per 2,5 i ha incrementat més del doble doncs, l'ajut a l'habitatge. Vull dir que realment ha estat una pandèmia doncs, que la patirem i doncs, per un temps i la sortida d'aquesta doncs, serà diguéssim, doncs, esperem doncs, amb èxit per tothom.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert. Perdona que se'ns ha acabat el temps. Ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a tots cinc per ser una setmana més a la tertúlia del Gall del Monestir. I als oients, recordeu, com sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí l'actualitat política a Ràdio Sant Cugat a la 91.5 de la FM. Bon dia a tothom.
Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia a tots. Bon dia, que vagi bé.